Bon dia i bon dilluns 19 d'agost. Comencem una nova setmana al nostre magazín d'estiu, setmana que ja podríem considerar de finals d'agost i marcada, per tant, per la vessant pessimista de ja s'estan acabant les vacances i l'estiu, o de la més positiva, que és consolar-nos pensant que ja comencen els actes previs de la nostra festa major i això tot es veu una mica millor. Som el Penedès Gamma Extra i des d'ara i fins a les 12 estarem aquí a Ràdio Vilafranca per fer-vos aquest matí de dilluns una mica més distret amb Toni Olivella al control tècnic i jo mateixa, Aina Soler. I tots aquests programes que fem no serien possibles sense el nostre gran equip de col·laboradors i col·laboradores d'estiu que ens acompanyen aquestes setmanes amb les seves magnífiques seccions. Seccions com les d'avui, on començarem primer de tot entrant al quiosc per veure les portades dels diaris d'avui, els titulars que ens han portat, i tot seguit amb el company de la casa, Eric Guijarro, ens portarà a l'actualitat dels esports. Seguirem parlant de temes complicats com és l'adolescència amb el psicòleg Arnau Olivella i avui ens parlarà sobre la comunicació i algunes tècniques doncs, per entendre'ns amb els adolescents. A la segona hora agafarem gana a la formatjada amb Víctor Cornejo, divulgador enogastronòmic vinculat a xerigots. Seguirem descobrint també la música tradicional de la mà del Pau Bullit i també doncs, això farà que arribem amb més ganes que mai a Festa Major. Avui també farem un repàs dels dies mundials de la setmana, aquells dies que haurem d'anar celebrant tant com puguem, el que ens toqui, i obrirem també el moment de les vies telefòniques perquè pugueu participar en el concurs d'una caixa de préssecs aquesta setmana, cortesia de Can Valdiri, socis de l'ADB de Fruita Dolça de l'Alt Penedès. Ho acabarem tot amb música, però al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb els flash informatius de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Doncs vinga, som-hi!
Aquest estiu, Penedès Gamma Extra.
I entrem al quiosc, com us deia, per fer un repàs als titulars que ens porten alguns dels diaris d'avui. Començarem per La Vanguardia, amb el titular: l'amnistia només s'ha aplicat fins ara a un centenar d'encausats. La meitat dels beneficiaris són policies i guàrdies civils i la majoria dels 38 sol·licitants a qui s'ha denegat són polítics. També seguim amb foto de portada Alain Delon, que ha mort recentment, i diu Alain Delon adéu a un gran seductor, amb una foto de quan era jove. El món va perdre ahir un dels grans seductors de la història del cinema. Alain Delon, l'actor que va seduir amb la seva bellesa diverses generacions, el guapo amb carisma i un talent innat que el va convertir en un dels gegants del cinema europeu, va morir ahir a l'edat dels 28 anys. Amb ell, França també ha perdut un símbol del seu patrimoni cultural contemporani. Seguim amb més titulars. Foment va preparar un comunicat en què demanava la llibertat immediata de Puigdemont. La fugida del dirigent de Junts va impedir el pronunciament de la patronal que demanava l'aplicació íntegra de l'amnistia. I més titulars de La Vanguardia: commoció per l'apunyalament mortal d'un nen d'11 anys a Toledo. La víctima va ser atacada per un encaputxat en un camp de futbol. Va ser un atac per sorpresa, encara sense respostes i amb totes les hipòtesis sobre el mòbil obertes. En Mateo, de només 11 anys, va morir a primera hora del matí d'ahir al camp de futbol municipal de Mocejón, Toledo, apunyalat per un desconegut, i havia anat a jugar amb un grup d'amics. A Barcelona, turismofòbia a les festes de Gràcia. I parlant de Paralímpics, nova polèmica per un atleta trans. Per últim, el Barça, la Masia, herència infinita. Anem cap al periòdico que ens porta de titular l'augment dels preus després de la pandèmia. Les vacances són fins al 35% més cares que el 2019. Una família que abans de la Covid gastava 2.800 euros per dues setmanes de descans, ara en paga més de 3.600 per un pla idèntic. Veiem també en foto de portada una foto d'un dels carrers de Gràcia, amb el titular Gràcia, oasi per una nit. La pluja s'afegeix a l'assaig de la fórmula de la nit tranquil·la perquè els veïns tinguin una jornada de calma a les festes. I també una altra de les fotos, operadors de drons militars ucraïnesos a prop de la frontera russa, i veiem com manipulen un d'aquests drons. Amb el titular, l'ús de drons multiplica les víctimes en la guerra d'Ucraïna. I més titulars del periòdico, la meitat de les plaques solars tèrmiques dels anys 2000 no funcionen. Nou temps polític, el PSOE i Junts es reuniran per redefinir la seva relació després de la investidura d'Illa, i a Mocejón un home mata un nen a punyalades en un camp de futbol de Toledo. Per últim, el punt avui, Albert Llausàs Pasqual, ambientòleg, destaca que el problema de la sequera no ve només de la precipitació, és com acabem gestionant l'aigua, una entrevista d'Anna Balcells. I més titulars del punt avui, Alain Delon, icònic actor francès de bellesa inquietant, mor als 28 anys. Un de cada cinc catalans rep una pensió. El sistema està en perill perquè cada cop és més gran la desproporció entre contribuents i pensionistes. I taurons en regressió a la Mediterrània, la sobrepesca i un tíder reproductiu lent fan que estiguin més amenaçats que en altres mars. I amb això tanquem les portades, sortim del quiosc, però seguim parlant d'actualitat, ara amb els esports, amb l'Eric Guijarro.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca, amb Aina Soler.
Doncs, com us deia, l'Eric Guijarro ara ens acostarà a l'actualitat esportiva. Bon dia, Eric, com estàs?
Molt bon dia. Doncs bé, bé. Acabant l'agost.
Finals d'agost ja, finals de...
Bé, acabant, és allò mitjans, final, però ja se t'ajunta amb festa major, que ja ho tenim a tocar, eh?
I a nivell esportiu, començament de pretemporada o...?
A nivell esportiu veníem la setmana passada, que encara pràcticament la secció es feia sola, perquè teníem Jocs Olímpics i, per tant, això et dona no per un quart d'hora, sinó pots estar, si vols, una hora, també. Sí, comencen les pretemporades, és el que toca ara en aquestes dates, una setmana amunt, una setmana avall, depenent del planning que tingui cada equip, però sí que ja... toca tornar a la feina perquè se li acaben les vacances i també en el món esportiu, i més concretament avui us centrarem en el futbol. El màxim exponent del futbol a casa nostra, el Futbol Club Vilafranca, la Lliga Elite, de fet s'estrenarà en aquesta temporada en aquesta categoria després de baixada de la tercera federació el curs passat. Doncs va tornar a la feina dimarts passat, dilluns van ser les revisions mèdiques i dimarts tornava als entrenaments. I portaven 3-4 dies a les cames d'entrenaments, i ja dissabte tocava el primer test de pretemporada, Trofeu Hereus de Gamper, que era un dels esdeveniments també assenyalats en el calendari, en el programa d'actes del 120 aniversari de l'entitat. Hi participava el juvenil A del Barça i el primer equip de la Unió Esportiva Olot, i es va triar aquests dos equips perquè tenien vinculació al Barça, evidentment fundat per Hans Gamper, i l'Olot, el seu fundador, el capità Peris de Vargas, el capità de l'exèrcit Peris de Vargas, que era amic de Hans Gamper. I pel que fa al Vilafranca, també una de les famílies fundadores, la família Verger, que tenia bona relació, contactes comercials amb Hans Gamper, fundador del Barça. Per tant, aquest triangular que tenia aquest protagonisme de tres equips que van tenir vinculació amb aquesta figura de Hans Gamper. El campió va ser l'Olot, que va aconseguir almenys guanyar un partit al final dels 45 minuts reglamentaris. De fet, va ser l'únic equip que no va passar ni per tandes de penals i no va empatar. En el primer partit d'aquest triangular, que arrencava a les 6 de la tarda, empat a 1 entre Vilafranca i el juvenil A del Futbol Club Barcelona, van anar a la tanda de penals i allà els vilafranquins es van imposar. Segon partit, jugava el juvenil A del Barça contra l'Olot, guanyava l'Olot per la mínima, 0-1, i en el tercer partit, empat a 0. No van veure gols, 3 quarts d'hora de partit, i al final l'Olot va ser el campió, ja que ell, aquest equip, l'equip de la Garrotxa, havia aconseguit la victòria en el temps reglamentari en el segon partit contra els Blaugrana. Per tant, des d'aquí l'enhorabona al conjunt de Segona Federació. Un acte, aquest trofeu, que va comptar també amb un moment molt especial, entrega d'insígnies de plata als 10 socis més antics de l'entitat i també a 3 expresidents presents, a Paco Fos, Pere Montserrat i Pere Rovira. Són els expresidents que segueixen en vida. No estava present l'últim, Joan Soler, ja que ara és directiu del Barça i estava a València, ja que el primer equip jugava allà el primer partit de Lliga, de primera divisió. Així doncs, debut de pretemporada del Vilafranca, un dels equips que ha tornat a la feina i que aquest proper diumenge tindrà un nou partit. A Vilassar de Mar, trofeu Tefano, és un trofeu que organitza el Vilassar, reconeixent la figura d'una de les persones importants de la seva història. I fins que no comenci la Lliga, que serà el 22 de setembre, doncs encara queden dies i queden partits. En total seran 8 partits de pretemporada, comptant el trofeu de dissabte passat, doncs queden 7 encara per davant. I abans de passar a parlar amb el protagonista d'avui, que no té res a veure amb el futbol, però també doncs, té una bona excusa per entrar avui en directe amb nosaltres, d'aquí una estona us l'anunciem. Repassem molt ràpidament també el panorama de pretemporades dels equips de casa nostra. A la primera catalana, el grup 3, l'Atlètic Vilafranca, que ja ha començat la seva pretemporada, la va començar la setmana passada, també dimarts tornaven a la feina i aquest cap de setmana s'estrenava amb un amistós a Cubelles. A tercera catalana, grup 13, aquí tenim ja més equips presents de casa nostra, el Moja, que baixava des de segona, ha fet una plantilla pràcticament nova, 24 jugadors ja confirmats i només una renovació, només es manté de l'any passat, Dani Conesa. Tota la resta són nous. I també destaca d'aquesta categoria, doncs, per exemple, l'Espirall, que estrenarà entrenador, Rafa Moral, en substitució de Miguel Segura, que ha anat a parar al Molanta, comença un nou projecte a l'equip d'Olèrdola, que ja ha tornat a la feina. A la quarta catalana també comentar que hi ha un canvi important. L'Hortonenc tindrà un filial al grup 24 de quarta catalana i el Gelida estarà també en aquest grup 24 amb equips del Baix Llobregat. Pel que fa al grup penedesenc, el grup de la Lliga Penedesenca serà el grup 26. Aquí ja un bon grapat d'equips que han tornat a la feina o estan a punt de fer-ho. El Quintinenc, que ja va disputar aquest cap de setmana el partit de Festa Major, empatant a un contra el Sant Cugat. I el Sant Sadurní, que estrena força novetats, Adrià Galindo com a nou fitxatge i Gerard Romeo com a nou entrenador, tots dos que venen des de la Múnia. El Puig d'Alba començarà la pretemporada demà en partit a Torrelles, davant el Torrellenc. La Granada ja ha tornat als entrenaments i la Martinenca s'estrenarà aquest proper dissabte amb amistós davant la Unió Esportiva Riu de Bitlles. Aquí també una novetat, el Sant Pau d'Ordal, el nou entrenador, que serà Xavi Surroca. I en clau femenina, a la primera femenina, l'equip de la Granada, que havia de disputar el seu primer partit amistós d'aquesta pretemporada ahir dissabte a les 6 i que va quedar ajornat per motius aliens a l'equip penedesenc. El seu rival, el Sant Pere i Sant Pau, no es va poder presentar. Així doncs, torna el futbol, hi ha els equips en marxa, molts d'ells, alguns altres que tornaran ja aquesta setmana.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Hem hagut de fer aquesta feina de recerca perquè també doncs, els equips cada vegada es modernitzen i ja avui dia doncs, són molts els que el tema xarxes socials ho treballen i ja tenim aquestes fotos dels entrenaments, presentacions, això també va bé, fer caliu i queda un mes perquè comenci la competició. Doncs hem parlat de futbol i canviem radicalment. Canviem, però seguim parlant d'esports, evidentment. I ara toca parlar d'hoquei patins, un esport que enguany es farà esperar. Haurem d'esperar fins al 12 d'octubre, fins que no comenci l'hoquei lliga, que enguany serà especial. Tornarem a tenir el Patí Vilafranca present i el Noia, evidentment. Tornarem a tenir aquest derbi tan esperat amb un Patí Vilafranca que, això sí, aquest estiu doncs ha patit la baixa de Marc Gual, aquest fitxatge estrella que es va produir l'estiu passat i que aquest idil·li que semblava que com a mínim dues temporades el podríem veure, doncs ha acabat prematurament. Però avui ens centrem en un altre protagonista, Sergi Ponset, l'entrenador vilafranquí, que també va entrenar el Patí Vilafranca ja fa un bon grapat d'anys i que enguany torna a Itàlia i ha fitxat pel Novara, un dels equips històrics de la sèrie italiana, un equip que ha guanyat 32 lligues. Sí que fa temps que no toca metall pel que fa a la primera divisió, però sí que és veritat que aquesta etiqueta d'històric no se la treu ningú. I avui parlem amb el seu nou entrenador, que d'aquí unes quantes setmanes ja posarà rumb a Itàlia per començar la preparació de la nova temporada. Sergi Ponset, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com anem?
Bé, doncs, com has dit tu, d'aquí poc marxem i ja tot preparat, planificat i amb moltes ganes de començar.
Tornes a Itàlia. Ja vas estar al Vercelli, que allà doncs, sí que vas marxar com un heroi pel que fa a l'afició, aquesta estima per part de la gent. Sí que la relació potser amb l'entitat no va acabar de la millor manera, però suposo que tornar a Itàlia és especial.
Sí, com has dit, vaig estar aquesta temporada sencera a Vercelli. Abans havia estat a Bassano, que al final no es va poder acabar per el tema de la pandèmia, i després vaig estar a Breganze, que també vam acabar abans, també perquè a Itàlia el tema directiu, el tema compliment de contractes a vegades és complicat. Però sí que és veritat que a Vercelli va ser una temporada sencera i mitja de la següent vam fer molt bona feina, tant l'estaf com els jugadors com jo, i realment la connexió amb l'afició va ser molt, molt, molt xula i et dic, encara ara, inclús, no sé si saps que hi ha molta rivalitat entre el Vercelli i el Novara, no? Llavors el capo dels tifosi em va trucar i em va dir, escolta, vindrem a veure un partit perquè ets tu i perquè hi ha molt bona estima, però no t'hi farem per tu, no us animarem, no? Però sincerament, aquesta oportunitat ha estat molt xula que m'arribi i realment no volia marxar de casa perquè aquest any he estat aquí a casa fent feines de coordinació amb el Sant Ramon, però realment el projecte és molt xulo i Novara és un històric de l'hoquei tant a nivell italià com a nivell europeu i a més feia 19 anys que no tenien un equip a la U i el repte és molt, molt engrescador i en tinc moltes ganes, la veritat.
És que, clar, veus el palmarès d'un club com el Novara i ja doncs, et poses alerta, no? Era difícil, no?, probablement dir que no a aquesta oportunitat.
Bueno, de fet com ha passat amb altres clubs, no? El club on vaig jo és l'Azzurra Novara, que és una escissió de l'històric hoquei Novara, que va desaparèixer, després d'aquest, un cop va desaparèixer l'hoquei Novara, per tema de gestió econòmica, doncs va néixer, arrel d'aquella escissió, va néixer l'Azzurra Novara per continuar una mica amb l'història de l'hoquei a Novara, perquè si no sortia cap club, Novara perdia hoquei patins, ja no a la màxima categoria, sinó perdia hoquei patins en general, no? Llavors, és veritat que ja ho he dit, ho vaig dir a la presentació allà mateix a Novara, per mi, que jo l'hoquei Novara el seguia, perquè l'hoquei a mi m'ha agradat molt des de tota la vida, és una responsabilitat molt, molt gran, no?, ser l'entrenador d'un equip d'hoquei a una ciutat com Novara, que és una cuna de l'hoquei italià, com en el seu moment ho va ser Vercelli. Per tant, podré dir que al final de la meva carrera, quan sigui, hauré entrenat a dues de les places més importants de l'hoquei italià i probablement de l'hoquei europeu als anys 80-90 i principis del 2000. I ja et dic, molta responsabilitat, però també molt orgull de que m'hagin triat a mi per un repte tan, tan important, perquè quan un club o una ciutat no té hoquei des de fa 19 anys a la màxima categoria i t'agafen o et trien a tu com a entrenador, doncs això també em fa sentir orgullós i que la meva feina es valora.
Quan comenceu pretemporada?
Comencem pretemporada el dia 2 de setembre i jo marxo cap allà el dia 31, a mitja festa major, però ja et dic, comencem també com lo que lliga, comencem el 12 d'octubre, i han d'haver-hi que hi ha 6 setmanes de preparació ben feta. A més tenim un hàndicap que saps que el Mundial es juga a Novara, el Mundial i es juga entre la pista on nosaltres jugarem normalment, que és el Pala del Lago, que també és un pavelló històric en l'hoquei italià. Hi ha 3 pavellons, i un d'ells és el Pala del Lago, que és on nosaltres juguem, on nosaltres entrenem. Per tant, nosaltres ens hem d'entrenar, sembla mentida, però ens hem d'anar a entrenar a Vercelli per fer la pretemporada, perquè les nostres pistes estan totes ocupades pel Mundial. Per tant, també serà una pretemporada una mica típica, i s'ha d'anar molt de compte perquè un equip que acaba de pujar, he hagut de fer una plantilla pràcticament nova, perquè la diferència que hi ha de nivell entre la 2 i la 1 és molt gran. No entrenarem, no farem pretemporada pràcticament. De les 6 setmanes en farem 4 a una pista que no és la nostra. Per tant, bé, doncs hem de tenir cura, està tot planificat i necessitem temps per conjuntar i per fer una bona feina.
Sí, doncs em deies que marxes el 31, comenceu el 2, per tant, la tornada com a mínim assegurada. Sí. També el tema de tornar a Vercelli, que serà especial, però sobretot el que crida més l'atenció d'aquesta temporada de hoquei és que comença tan tard, no?, el 12 d'octubre. Això pot condicionar d'alguna manera les primeres setmanes, després, sobretot, no, que molts jugadors vinguin de jugar un Mundial?
No, condiciona segur. De fet, tots els entrenadors, nosaltres, els entrenadors que estem treballant a Itàlia, doncs ho hem parlat moltes vegades, inclús amb l'Ale Bertolucci, que és l'entrenador, el seleccionador nacional italià, que els fa molta il·lusió que es jugui a Novara al Mundial, però que a nivell de club, a nivell de planificació del club, perquè ell també entrena un club, ell és entrenador del Bassano aquesta temporada que ve, que es faci un Mundial amb l'exigència que té abans d'iniciar una lliga que serà duríssima, doncs altera molt les planificacions, perquè els jugadors que no tenim, per exemple, cap jugador, els equips que no tenim cap jugador seleccionat, val, però a nosaltres, per exemple, ens afecta perquè el Mundial es juga a casa, no tenim la pista. Els equips que tenen jugadors a les seleccions no poden fer la pretemporada amb l'equip complet perquè tenen jugadors a les seleccions. I després s'acaba el 22 de... El Mundial s'acaba el 22 de setembre. El 23 els jugadors podran tornar als seus equips, però el 12 d'octubre comença i aquests jugadors ja porten una càrrega de partits bestial. Per tant, sempre serà millor fer mundials a final de temporada, o europeus, o el que sigui, no? Ni a mitja temporada, com aquell que es va fer jugar a Sant Juan, que llavors et para tota la temporada a mitja temporada, et para tota la planificació, altera tot el que és previst, ni abans d'iniciar la Lliga, perquè tot això condiciona seguríssimament.
Sergi Ponset, et volem agrair moltíssim que ens hagis acompanyat a aquesta hora del matí per explicar-nos com es presenta aquesta nova aventura italiana, i ja també t'emplaço un cop comenci la temporada aquí als diferents espais d'aquesta casa per anar parlant i que ens comentis com va la cosa per Novara. Moltíssimes gràcies i sort.
Moltes gràcies a vosaltres per la cobertura, i ja ho sabeu, quan vulgueu parlem d'hoquei, que sempre va bé.
Doncs, Aina, parlàvem amb un vilafranquí que d'aquí uns pocs dies farà les maletes per anar cap a Itàlia.
Molt bé, Erika, moltes gràcies per aquest repàs d'hoquei en aquest cas, i l'anterior de futbol. Estem ja també al dia de la pretemporada i preparats per començar la temporada a tope, i et seguirem escoltant amb aquesta actualitat.
Moltes gràcies, seguim, perquè encara ens queden dies. Seguirem venint cada dilluns per acostar-vos l'actualitat esportiva de casa nostra. Gràcies, Aina.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim un breu repàs a l'actualitat local i comarcal. Us parla des dels serveis informatius Goretti Martínez. L'equiparació de convenis i l'augment de plantilla són les principals reivindicacions del comitè d'empresa del Ricard Fortuny. Des de la gerència del centre consideren que la plantilla s'adiu a les proporcions d'altres centres i s'emplaça a les treballadores a reivindicar l'equiparació a la Generalitat. Just ara fa un mes, en el ple municipal del juliol, representants del comitè d'empresa del centre sociosanitari Ricard Fortuny van manifestar les seves reivindicacions davant del consistori de Vilafranca. Sostenien pancartes amb lemes com "amb la gent gran no es fa negoci", "no som mà d'obra barata" o "aquestes mans cuiden". En acabar el ple, l'alcalde va donar pas a una representant del comitè d'empresa que va exposar la situació que està vivint la plantilla en un moment en el qual el sociosanitari afronta un projecte d'ampliació i millora. La capta d'enguany serà demà i demà passat i recuperarà un cavall i una tartana simbòlica. La capta de la Festa Major de Vilafranca d'enguany se celebrarà demà dimarts, dia 20, i dimecres, dia 21 d'agost, per oferir els 1.100 programes de la celebració que inclouran el tradicional llibre amb els actes, el regal i l'estampa. Aquest 2024, 13 programes també inclouran una joia de la joieria Monet. Enguany, també com a novetat destacada, es recupera una tartana acompanyada d'un cavall, element que històricament havia servit per repartir el programa i que el 2008 ja no va sortir al carrer per motius logístics. El carro, que actuarà de forma simbòlica durant el primer matí de la capta, es podrà veure a la plaça de la Vila a partir d'un quart de 10 del matí. Abans de la Festa Major de Vilafranca quedaran enllestits els treballs d'adequació de 5 espais destinats a zones d'estacionament lliure de vehicles. En una primera fase, a partir d'aquest passat divendres i fins al divendres vinent, s'actuarà en els 3 aparcaments situats a l'Avinguda d'Europa, al barri de la Girada, al costat dels equipaments de l'Arxiu Comarcal, els jutjats i la llar d'infants del Parquet. D'altra banda, just abans de la Festa Major, en una segona fase, també està previst actuar als aparcaments de l'Hospital Comarcal, a l'Avinguda de la Pelegrina i del Parc de Llevant al carrer Subirats. Aquests espais disposen de sòl permeable i actualment necessiten una actuació de millora important. Els treballs consistiran en l'escarificació del terreny i l'aportació de nova base de graves i tot ho per reparar sòls i regarots diversos. En total s'adequaran més de 6.000 metres quadrats de superfície de terra per tal de deixar-los de nou en condicions de ser utilitzats com a aparcament. En conjunt, aquests solars poden encabir prop de 500 places d'estacionament lliure de vehicles. I acabem explicant-vos que els Verds descarreguen el tercer 9-8 de la temporada a Gràcia. Els castellers de Vilafranca acaben amb nota els reptes del cap de setmana a l'espera de les actuacions del Catllà i de l'Arbós. Aquest diumenge al migdia han actuat per Festa Major de la Vila de Gràcia. A primera ronda descarregaven el 3-9 amb folre. A segona ronda van descarregar el tercer 9-8 de la temporada i per completar les 3 rondes de castells descarregaven el 4-9 amb folre. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 7 amb folre i per cloure l'actuació s'han acomiadat amb 5 pilars de 4.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart, compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades amb paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart, la màgia de compartir.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Penedès Gama Extra, la sintonia més fresca.
I parlem ara dels adolescents i les adolescents, aquells éssers estranys que es rebel·len i que criden i que ploren i que tenen moltes ganes de fer moltes coses i de com entendre'ls. I això ho fem de la mà del nostre psicòleg de capçalera, en aquest cas, l'Arnau Olivella. Bon dia, Arnau.
Bon dia.
Ho he dit bé, això, l'adolescència té moltes ganes de moltes coses.
Sí. Bueno, com cada setmana parlem, és això, és aquesta etapa de canvis, d'adaptacions i de mil coses. I bueno, doncs sí, ho sentim bastant bé així.
I avui de què parlarem?
Bé, vaig pensar que portàvem unes setmanes com parlant d'aquests canvis, parlant des de la visió de l'adolescent, i potser no estàvem parlant de com fer nosaltres per entendre els adolescents. Llavors, avui farem una mica unes claus per entendre i acompanyar els adolescents.
Perfecte. Això per pares i mares, per professors, per...
Per qualsevol persona que estigui en contacte diari o de tant en tant amb adolescents.
Doncs vinga, som-hi, com hem de fer això?
Bueno, jo això m'he basat una mica en un llibre d'una tal Abigail Huertas, que és una psiquiatra infantojuvenil, que la veritat és que recomano molt, que és molt interessant, i ha sortit no fa massa, va sortir pel maig, que es diu Solo necesito que me aceptes, i parla molt de salut mental en infants i adolescents, i la veritat és que és molt interessant. I, de fet, comença aquest llibre parlant de mites sobre l'adolescència, que ella els qualifica una mica com mites o comentaris de cunyau. I, bueno, alguns exemples serien com la típica frase que, de fet, a mi quan la vaig llegir em va ressonar moltíssim, perquè tant treballant com a psicòleg o abans, anteriorment, havent treballat com a monitor en contacte amb infants, l'he sentit tants cops aquest comentari, que era el... tot és culpa dels pares, o algo hauran fet malament perquè el nen surti així. I dius, ui, això ho he sentit tantes vegades, no sé si tu ho has sentit.
Ho he sentit i ho hem dit.
Sí, s'ha de reconèixer que sí, jo fins i tot ho he arribat a dir. I realment no és exactament així, és a dir, hi ha el tarannà que es té des del naixement, que és igual com eduquis aquell infant, que ja és part de la seva manera de ser, i també hi ha el caràcter que surt de tots els entorns, que hi ha l'entorn familiar, el qual, evidentment, té molt de pes en l'educació, però també hi ha altres entorns, com l'entorn social entre iguals, els referents que s'agafen, i d'altres que anirem veient en la secció d'avui. Altres mites que es diuen és, com per exemple, que els nens són superresilients, que s'adapten a tot i que no tenen patiment emocional. Que això es veu més clar que és un discurs que treu atenció als problemes i els blinda parar atenció a la salut mental dels infants i dels adolescents. I després, el no parar atenció en la salut mental dels infants, pues, acabarà fent que de grans tinguin pues, algunes ferides molt cicatritzades. És a dir, si tu et passa alguna cosa a la infància que no pares atenció i dius no passa res perquè els nens ja s'adapten, després de grans en surten, som adults amb problemes interns molt difícils de treballar.
I després hi ha aquella sessió a teràpia que et diuen com va ser la teva infància?
Com era la relació amb el teu pare? És tan típic de pel·lícula. Sí. I, de fet, m'agrada també molt la visió que té aquesta dona sobre tota la qualificació, l'etiqueta que s'ha ficat actualment dels adolescents, que són la generació de cristall. Bé, realment, la generació de cristall ens hem acabat convertint tots. És a dir, ara venim d'una època en què volem tots una immediatesa, o almenys la meva visió és aquesta, que ara estem en una època que tots volem la immediatesa, que volem que se'ns compleixin totes les necessitats al moment. Vull dir, jo vull ara mateix que tot em vagi bé. I si algú em va malament, uf, se'm fa molta bola.
I sense treballar massa.
No, no fos
una
cas.
Una mica i ja està.
Una mica i ja està, ens hem de cuidar. Que després no es compleix. Però és, això que he fet, que tots ens hem tornat persones més sensibles. És a dir, ara està molt a l'ordre del dia que les persones ens preocupem molt de la nostra sensibilitat, de com som, i això té la part bona i la part dolenta, evidentment. Però què fa? Que els adolescents, sent agents de canvi i haver viscut sempre en aquest tipus de generació, se'ls perceben molt més sensibles del que després realment són. Jo a vegades això, treballant a consulta, em trobo joves amb situacions que han viscut que dic, realment no és que siguin fràgils. Potser són més expressius en els seus problemes, potser mostren més facilitat que les seves dificultats més que quan jo era adolescent o quan tu eres adolescent, però sí que tenen una resiliència molt forta, tenen molta resistència i tenen la capacitat per superar les adversitats, igual que l'han tingut sempre.
Per tant, és potser més la naturalitat que hi ha ara, no? De,
sí.
De no estic bé, que sempre nosaltres i les generacions anteriors no s'amagava. Com estàs? Bé.
Jo, i molt bé, i per dins, en plan, és que no et puc explicar tot el drama que tinc jo ara mateix. I ara potser està més normalitzat. No, estic malament. I acaba aquí la conversa, de no cal que t'expliqui ara mateix al mig del carrer que he anat a fer la compra, no cal repassar les 50 coses que m'han passat. Estic malament i ja està.
Malament, però seguirem. Vinga, adéu.
Totalment. Bé, i deixant enrere una mica els mites, parlaríem una mica ara de com connectar o reconnectar amb els adolescents amb els que tenim contacte. Dic reconnectar perquè moltes vegades te'ls trobes la situació d'adolescents paret, de vas a... Va, anem a intentar connectar amb aquest adolescent, i l'adolescent està en plan, déjame.
Adolescent paret, eh? Has dit?
Sí, m'agrada. No sé on he sentit aquest terme, o si me l'acabo d'inventar ara, però m'agrada. De fet, jo crec que els adolescents paret existeixen, però no és un adolescent paret constant, sinó ara no és el moment, en plan. Uh-huh. I de fet el que recomano és, no és cap de les recomanacions que tenia pensada, però si et trobes en la situació d'aquesta, intentant tenir una conversa o una connexió amb un adolescent i està en mode paret, m'ha agradat aquesta definició, el millor que es pot fer és tirar la tovallola i intentar-ho en un altre moment.
Pensava que anaves a dir agafar el martell i picar.
Picar paret. Doncs, bé, per connectar amb un adolescent, la recomanació primordial, bàsica i com a eix inicial és buscar, mirar de fer-ho des de la posició del respecte, amb un desig de voler connectar. Buscar conèixer aquesta persona, buscar el perquè pren les seves decisions de la manera que les pren, mostrar interès per com és, quins són els seus gustos, les seves habilitats. Llavors, per mirar de connectar hem de mirar a evitar aquella figura autoritària de jo sóc el teu pare, jo sóc el teu professor, jo sóc el teu tutor, el teu educador, la teva mare, l'educadora, el que sigui. No centrar-se en què sóc, sinó mirar de anem a conèixer aquesta persona. A més, és molt important que aquest tipus de converses no siguin unidireccionals, que és aquí lo difícil. Que no sigui una entrevista, sigui una conversa. I llavors, s'ha de mirar com si fos una persona amb el seu propi criteri, tot i que encara sabem tots que encara s'estan formant i que alguns dels seus criteris poden ser... Podries dir, ui, això vols dir que ho hauries de fer així? Doncs mirar de no jutjar-la, respectar la seva perspectiva i, evidentment, doncs, tu, a través de les teves experiències o explicant les teves vivències, a veure si pots també una mica reconduir-lo. D'aquesta manera també aquesta persona va educant-se i va aprenent, ai, doncs potser les coses poden fer d'aquesta manera. Potser així podria... No en posaríem tants problemes o potser així me'n sortiria més amb la meva. Aleshores... És això, seria aquesta la manera que recomanaria més connectar. parlar des del respecte i des de l'entendiment mutu.
I suposo que tenir en compte també que al final és un adolescent, no? Que a vegades no sap si tirar més cap a l'infant, si cap a l'adult, és com aquesta etapa entremig que
sí,
és... vols donar responsabilitat, però no molta.
És una etapa aquesta, l'estar a aquest punt intermig. Si dones massa responsabilitats, s'agòbia. Si dones massa poques i el tractes com un infant, es desvincula i genera, pot arribar a generar una mica de rebuig. Sempre té aquesta complicació. Llavors, jo el que considero que per connectar, poder tenir aquestes converses, poder tractar, tiraria més cap a la banda de potser adult que infant, per ubicar-nos, evidentment és com la seva pròpia etapa, però per ubicar-nos seria com una conversa més perquè vegi el canvi de que tu l'estàs començant a considerar com un adult. Doncs jo, recomanació que faig també és tenir una conversa informal i començar parlant de temes més superficials. I ja més endavant, si la conversa és recíproca i veus que aquesta conversa està sent un èxit, que està sent com una conversa de tu a tu, ja es pot començar a tractar més temes de valors. Com, per exemple, jo recomano tractar temes al principi d'hàbits o de gustos, de què t'agrada, mira, i a moda conversa, per exemple, jo a vegades una xorrada seria, jo sóc de dutxar-me abans d'anar a dormir, més que del matí, perquè pel matí és incapaç de dutxar-me. Hi ha gent que és al revés, que li encanta, o sigui, que necessita una dutxa pel matí per començar a ser persona i reconnectar amb aquest planeta. Doncs aquesta pregunta super superficial i que, a més, jo t'estic explicant de lo meu, però alhora dono peu a que tu m'expliquis de lo teu, també em permet veure quin tipus de persona som. Jo, per exemple, sóc una persona que m'aixeco i no necessito reconnectar, però en canvi necessito com tancar el dia. Si en canvi ets una persona de llevar-te pel matí i necessitar la dutxa, doncs necessites això per iniciar. És un tipus de pregunta. Doncs així, preguntes més superficials i ja, si la conversa està anant fluida, et pots començar a preguntar quines coses et molesten, què et fa por, i preguntes més de tipus de valors.
Això seria també, suposo, una manera de trencar aquesta paret, no? Perquè abans has dit que no és permanent, que és depèn del moment, depèn del dia, però a vegades potser sí que aquesta paret dura bastant.
Sí, o hi ha... Clar, jo és el que he dit, connectar o reconnectar. Estem parlant més aviat de connectar, perquè reconnectar és quan et trobes aquesta paret que dèiem molt sovint. Aleshores, una recomanació per reconnectar és quan aquesta paret està accessible en els moments que tenim com les defenses més baixes. Tu quin creus que és el moment que tenim les defenses més baixes? En què és més fàcil parlar? Són més accessibles?
Ui, que difícil. És que jo et diria, en moments de descans, de no fer res...
Rutines. En les rutines, no? Per exemple, pel matí, quan estàs esmorzant, quan estàs estirat al sofà descansant, i aleshores, una recomanació, si esteu convivint amb un adolescent que us està costant molt de connectar, és mirar de compartir una rutina. Sí, per exemple, mira, si sou d'un poble del costat i heu de baixar-lo al vostre adolescent a l'institut, doncs una forma és dir, mira, t'acompanyo jo amb el cotxe i et deixo a tal lloc, a prop de l'institut, no a la porta de l'institut, no és una bona recomanació portar el vostre fill de l'ESO a la porta de l'institut, no ho volen, ja informo.
Sempre diuen, la cantonada.
La cantonada, que no em vegi molta gent. El petó ja me l'has fet a casa, perfecte. Doncs una bona manera és dir-li, doncs mira, t'acompanyo fins la rotonda o fins allà a la sirena perquè tu baixis cap als instituts, que em va de pas a la feina. Potser és mentida, potser no et va de pas a la feina, però aquesta estoneta de cotxe, que cada dia anireu repetint i serà rutinària, permet, doncs, mira, doncs poso la ràdio, poso Penedès, Ràdio Penedès...
Ràdio Vilafranca. Però sí, vas bé. Mira, ho tens aquí al micro.
Ai, sí. Vaja. Doncs, mira, poso Ràdio Vilafranca o poso aquelles cançons que sé que t'agraden o el que sigui. I d'aquesta manera, cada dia doncs vas baixant la guàrdia i en algun dia et permetrà que estiguin a Guàrdia Baixada i pugueu tenir alguna conversa interessant en la que podeu connectar.
Molt bé, molt interessant, això. Algun altre moment així que recomanis? Quan el vagis a buscar a les 3.
També, clar. Sí. No, un altre seria... O sigui, jo crec que quedaria més aviat parlar d'un últim tema, que és els entorns en els adolescents que influeixen moltíssim, com són els diferents tipus d'entorn que tenen i com cuidar-los. El clàssic, i el que dèiem del mite del principi de la culpa és dels pares, doncs un entorn que s'ha de cuidar és l'entorn familiar, evidentment. Doncs una recomanació que se'ns fa des de... Bueno, us la faig jo, anava a dir, des del llibre, no sé què, us la fa la vida, també, és tenir una parentalitat positiva. Què vol dir una parentalitat positiva? Perquè això se'n sent molt, es posa la paraula positiva a tot i no és el sí a tot, evidentment. Si no, és totalment al contrari, és posar límits als infants, però des de l'amor i l'entendiment, evitant els càstigs físics, però posant aquests límits quan siguin necessaris. Han d'entendre, qualsevol infant i qualsevol adolescent, ha d'entendre què es pot fer i què no, tant a casa com fora de casa, com a l'hora de comportar-se, perquè, evidentment, no naixem ensenyats, i això és una tasca que tenim tots els agents educatius dels infants, però en gran pes és feina de casa. Llavors, és molt important evitar la comunicació violenta. Què és la comunicació violenta? No és només simplement no cridar, no. Hi ha una comunicació violenta molt comú que és els dobles sentits. S'han d'evitar molt els dobles sentits, que serien els... Dir, per exemple, ai, que bé que has fet això, aviam si ho fas sempre així. aquest rintintint fa que perdi l'efecte. Dir, ai, mira, t'has endreçat l'habitació. A veure si la mantens una setmana així. Doncs això genera un rebuig. Genera comentari positiu.
Vale.
Que li estàs fent al teu fill o filla...
L'alabança.
Gràcies per fer això. Doncs acaba sent com... un rebuig que dir... No. Llavors, es pot... Bueno, és un tipus d'agressió verbal que genera rebuig i s'ha de mirar d'evitar si es vol que es tingui efecte aquests reforços positius. Un altre entorn molt important és l'escola, evidentment. L'escola ha de ser un entorn segur i moltes vegades això acaba sent difícil perquè, bueno, a les escoles i instituts sempre se sap que hi ha un historial molt llarg d'haver hagut casos de bullying, casos de desplaçament, classes d'amenaces o entorns realment no segurs. Llavors, des de casa, la recomanació que us faig és que heu de buscar el balanç entre la sobreprotecció i la despreocupació. És a dir, no podeu saber 100% què passa en l'escola i no tampoc és que hagueu d'aconseguir-ho, saber el 100% de què passa a les escoles, sinó que també hem de tenir la seva llibertat i créixer ells com a persona allà. Però alhora tampoc la despreocupació. Si alguna vegada el vostre fill o filla us comunica un problema o un símptoma d'alarma de potser no l'estan tractant bé a l'escola, preocupar-se i desbordar-se en aquell moment.
I llavors què s'ha de fer?
Estar present, acompanyar, i si requereix demanar ajuda, anar a demanar ajuda tant als professors o a tot l'institut. És a dir, no estar pendent sempre de què està fent el meu fill a l'escola, però si, per exemple, si no saps res, si saps que té algun amic molt proper, doncs guanyar-se una mica l'amic i que l'amic xerri de què passa a l'institut. Tenir molt bon contacte amb els tutors i tutores de l'institut perquè fan molt bona feina en l'acompanyament dels adolescents i estar present. Estar present a tot el que passa de l'institut.
Arnau, alguna cosa més? Fet un repàs una mica de tot, des de clau, recomanacions, mites, entorns... Avui un programa molt complet.
Potser un petit incís que falta és el grup d'iguals, que el grup d'iguals, els amics i això en els adolescents, són superrellevants, tant per lo bo com per lo dolent, i és molt important. Però, clar, què passa? a vegades ho poden engegar tot el traste, no? Que és el fet aquest de que un adolescent dius, oi, però si té una família maquíssima i al col·le li va superbé i tal, i de cop diu, ui, està anant per molt mal camí. I què ha passat? Potser és que ha conegut un grup influent que no és molt, no li causa una bona... un bon camí. Uh-huh. Llavors, què hem de fer en aquest moment que ens trobem, quan ens trobem un adolescent, dit molt ràpid, quan ens trobem un cas d'un adolescent que té un grup d'amics, que aquest grup d'amics l'està fent anar pel mal camí, tampoc li podem prohibir. Si li prohibim, fa mal efecte advers, que encara voldrà anar més amb això. La solució no seria prohibir-ho, sinó mirar d'estimular que aquest adolescent vagi a fer activitats amb altres entorns, a veure si així surt un nou grup d'amics, que no tingui aquesta mala influència, que no se'n vagin al parc a menjar pipes. I d'aquesta manera, a veure si amb aquestes activitats s'estimulen nous entorns més sans, i si no, són fases.
Tots són fases. Seria un cas semblant amb els primers amors, potser, també, no?
Uf, que això ens dona per un programa sense un altre dia, els primers amors, crec.
Perfecte, Arnau. Doncs moltes gràcies per tots els consells, totes les recomanacions que ens has donat avui. T'esperem la setmana que ve. Saps ja de què parlarem? Ai, la setmana que ve, no, mentida, d'aquí dues.
D'aquí dues.
Setembre.
Ja massa temps.
Doncs bona festa major. Que
ja igualment.
Adéu-siau, Arnau. Adéu, vagi bé.
Penedès, gamma extra.
Ara que estic sol i sols em manquen esperances, és potser quan prens el vol els jorns d'històries de membrança i aquella verge estimada verge pel meu cor un dia. I quan la lluna passava s'emportava l'amor d'una vida. T'han passat els anys i encara penses que tens algun príncep encès. I és massa tard quan recordes que ell va morir en el teu bes. Ella ja envellí, però sap que mai no l'ha oblidat. I en el fons d'un caixó amagat guarda el seu retrat. Ell mai més no l'ha vista, però té un telèfon guardat que un dia se'l va prendre i sempre l'ha recordat. Comptes els anys que han passat, són tants però està en el costat, talment sembla que fos ahir que et vas enamorar. I estàs amb mi, adolescent, filla dels astres i el vent, mare dels meus pensaments, mirall d'angoixa i silenci.